Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus. I amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia, ja som aquí.
Bon dia, Rogeli, bon dia, Àlvar, bon dia a totes i a tots. Ja som aquí, és l'hora de l'Àngelus, i com sabeu, nosaltres fem el programa de Converses Consentides a les 12, perquè és l'hora de l'Àngelus. Benvinguts, doncs, al programa, a un nou programa.
Benvinguts, vinga, avui no fa gaire sol, però aquí a la ràdio el
sol... Estem il·luminats.
Il·luminadíssims.
Escoltem una cosa.
Sí, home, i tant.
Som els il·luminati entre cometes, no vull entrar en detalls. Escolteu-me.
És
només a títol de comentari i a títol d'aclarar les situacions. La setmana passada, si no recordo malament, vam parlar d'un smartphone. Que no és un smartphone de telèfon, eh? D'allò tit-tit-tit. No, no, no. Un smartphone de fuente, d'aigua. Una font d'aigua.
Una font d'aigua.
Allà al carrer, allà al Parc Barrils, que hi havia una font, una annexa, que ens va explicar molt l'observador, ell, l'Àlvar. Doncs la font aquesta ja no hi és.
Va sortir a La Vanguardia, va sortir una fotografia.
Sí, sí. Simplement que, si la busqueu perquè us fa gràcia o perquè us va fer gràcia, algú que ens escolti, que no sé quanta gent serà, però segurament que algú hi haurà que ens escolti, que sàpiga que si ara hi va i no hi és,
tenim molta audiència,
només hi ha el tub. Per tant, això de la font, de l'esmar, s'ha quedat amb
res. Però funciona la font o no funciona la vella?
No ho he mirat. El 90% no funciona, per tant, no em vull frustrar. Ja ni ho miro. Bueno, això, dit així de comentari, que vam parlar molt d'aquell dia, doncs que sabíeu que...
Aclarat.
No passa res, aclarat el tema. Sant Cugat segueix el Vallès, com el Vallès no hi ha res, però no tenim la font.
Sant Cugat no solament és gent maca, gent estupenda, gent... No, també hi ha gent
lletja,
problemàtica, en fi, hi ha de tot. I Sant Cugat tenim de tot. És una smart city.
Ara a veure què parlem de... I per això ara parlem de...
Va, parlem del Club Muntanyenc, home.
Molt bé. El Club Muntanyenc situat ara...
75 anys. 75 anys del Club Muntanyenc aquest any.
Però no fa 75 anys que és el carrer Sant Bartomeu.
No, ha estat en tres llocs que jo recordi.
Anem a dir el primer.
Sembla que el primer lloc va ser a la plaça del Monestir, pot ser?
Sí, jo diria que...
El segon lloc, plaça de Barcelona, molts anys.
Molts.
Era un lloc emblemàtic.
Jo crec que és el que era emblemàtic.
Era un lloc emblemàtic.
Jo crec que es va consolidar.
L'entorn estava molt bé, també.
Era fantàstic allà, perquè recordeu que se li feien les celebracions del cicle de festes de l'any, que si la castanyada, que si la celebració de Nadal...
Hi havia moltes seccions, la secció d'esquí, la secció de muntanya...
La plaça és adient, aquella plaça, per fer coses tancades allà, però al mateix temps queda obert, la poble.
Sí,
per tant,
encara...
Cosa que, per exemple, on són ara, bueno, està bé, però...
Queda més limitat.
Més apartadet.
No vol que s'ha mantingut aquella plaça, s'ha mantingut una medida de terra.
Sí, és l'únic que et sembla que ja queda, si no gairebé.
Sí, està molt bé, perquè ha mantingut una mica la seva...
Jo portava la meva canalla allà, els meus fills els portava allà perquè pensava, ostres, tu, tanta plaça dura, tanta pedra, que puguin remenar terra i jugar amb la font i fer pastetes.
Hi havia sancoetem que es queixaven perquè llavors hi havia fang i s'embrutaven els nens.
Ai, jo no, mare de Déu, quin goig, quin plaer, tu.
També es queixen quan hi ha la festa major perquè fan soroll els balls de nit.
Sí, home.
És allò que dèiem, que hi ha gent a Sant Cugat,
hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
Per tant, ja està.
Per sort, per sort.
75 anys al Club Muntanyenc. Algú s'ha pensat per un moment quantes passes han fet la gent del Club Muntanyenc pujant i baixant muntanyes, pics i tal?
Perdona, m'he deixat un lloc.
Què dius?
L'Ajuntament, al costat de l'Ajuntament.
Al costat de l'Ajuntament, bueno, després quan es va fer l'Ajuntament nou...
Ah, sí,
amb el projecte...
On hi ha la policia, on hi ha la policia local.
Allà, la policia, allà
sí, que el president, el Narcís Castanyer,
va fer
tota la gestió per poder-se posar allà,
o sigui,
va posar el rocòdrom...
Castanyer.
Sí, per tant, són quatre llocs.
Sí.
I després aquí...
A Sant Bartomeu.
A Sant Bartomeu.
Exacte.
Que hi ha Sant Bartomeu del Grau, però aquest no és del Grau. Tot i que hi ha graus aquí a Sant Cugat. Aquest és el carrer Sant Bartomeu.
El carrer Bartomeu.
Exacte. Que queda més recollidet, però bé, més íntim, diguéssim.
Sí.
Però això que deia, que m'has interromput, no sé per quin motiu, però bé.
Home, per això, per donar una informació veraç.
Una informació veraç i important. Dic això, quants pics, quants
travesses... Pics i repicós.
Quants quilòmetres han fet caminant la gent del Club Muntanyenc. Algú ha pensat això?
No, és que és una tonteria pensar això, eh?
Sí.
És que és una tonteria, eh?
Vaya dia, porteu. És com aquell que calcula que s'ha gastat amb tabac tot l'any, no? Tota la vida, no? D'acord.
Només cal mirar el...
Tu creus que hi ha gent que s'entretén amb això?
Però només cal mirar el Tot Sant Cugat, que tenen una plana sencera de diferents activitats que fan.
I el Club Muntanyenc.
I des de la gent que va caminant, a la gent que va corrent, a la gent que puja cims, als nivells diferents, l'escala.
És que tampoc s'entendria un club muntanyenc que no camini. No s'entendria això, eh?
Ara fan un cicle d'història.
Però hi ha moltes varietats,
sí. I que, verdament, és molt interessant i no, fan moltes coses.
75 anys, molts anys, han vist moltes coses, eh?
Sí.
No sé si puc dir-ho això, perquè jo també dius, han vist moltes coses, eh?
A més a més, era l'entitat que tenia més socis d'aquí a Sant Cugat.
Ja acostuma a ser això, eh?
Abans, ara no sé. Però em sembla que continua tenint molt més socis. Perquè el tema del Club Muntanyenc, la gent s'hi apuntava per patriotisme, bàsicament, no?
I per posar les muntanyes,
un punt de referència.
I quan arribaves a una ciutat, a un poble, buscaves uns punts, no sé...
És com l'Orfeo Català, que l'Orfeo Català, per exemple, em sembla que hi ha 50 o 60 mil, també és molt socis, no? I que l'utilitzin deuen ser, potser, 5.000 o 3.000, però la gent s'apunta perquè, evidentment, doncs, fa país, no? I el Club Muntanyenc, tant d'aquí com, com el de Catalunya, sempre hi ha hagut gent que s'ha apuntat per patriotisme.
Bueno, és una manera d'identificar-se i amb el país, amb la ciutat, amb el poble, i de formar part de...
Jo crec que és un tema d'identitat suau, que es diu. L'Anna Cabré, que és demògrafa, ja diu que, que les identitats són suaus o dures, no?
Ah, sí? Per exemple, una entitat dura, per exemple.
Les identitats de la gent... Les identitats de la gent poden ser dures, per exemple, la religió. La religió és una identitat dura. En canvi, la llengua és una identitat suau.
La religió és una identitat...
Dura.
O sigui, vols dir que la gent... Que religiosa, que se sent religiosa...
És una identitat més dura.
És d'una identitat personal més dura
més que... Més dura que no pas, anem a dir, les suaus, que són les que d'alguna manera ens fan país, que és la llengua, per exemple, que és molt més que no pas, anem a dir, doncs, la religió. Bueno, això és un altre tema, que podrem entrar amb el tema de les identitats.
Ja m'he frenat perquè ara...
Amb el tema de les identitats.
Podríeu haver estat aquí...
És per un programa, és per tot un programa.
Per tant, vol dir que no ets...
No sé, vaja, no sé.
De tota manera, el tema de la religió, de tota manera, faré una pinzelladeta, no és... Sempre dona molt a què parlar, per un motiu o per un altre.
Home, la cultura religiosa, bàsicament, és molt important.
És un dels temes que dona molt. I últimament, desgraciadament, perquè té coses molt bones, també, la religió, té coses bones i coses dolentes, suposo.
Hem de portar una monja, Toni. Ja està.
Portarem aquella, l'hermana...
És igual, hem de portar una monja.
Sí, la
monja. Tenim monges molt maques, aquest poble, I molt nostrat.
Doncs mira,
hi ha escoles de monges.
Això em prenc nota.
Hi ha unes escoles de monges.
Sí,
Puresa de Maria...
Cuidado amb el Puresa de Maria. No anava per aquí, jo, eh?
No,
jo anava per les monges de l'Avinguda de la Rebatallada.
Quines deies tu?
No, el Puresa de Maria. El
Puresa de Maria...
Són monges, també.
Sí, però un altre nivell, eh?
Per un altre nivell.
Permeteu que ho digui, eh?
Estan més amunt perquè estan allà els estudis, allà dalt. Sant Joan.
No,
escolteu, hem de passar
publicitat. Hi ha de tot,
Sí.
Aquí a Sant Cugat hi ha de tot. També monges bones, monges dolentes.
Escolta, què us sembla?
Ai.
Passem a publicitat perquè ja veig que la cosa...
Desvaria.
Escolteu, tornem d'aquí una estona perquè tenim una gran convidada avui.
Hombre!
Una autèntica genuïna.
Un honor tenir aquí aquesta convidada.
Passem a publicitat i en 2-3 minutets us presentem la convidada. Fins ara, doncs.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
La teva mirada és el meu detonant.
Els dilluns, a les 9 del vespre, la música en català que vols escoltar.
Travessa amb el poder del llamp.
la veu encesa entona un cant.
Música.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Hola, ja tornem a seguir. Sí,
ja,
sí, no us poseu nerviosos ni nerviosos, que ja tenim...
Estàs parlant de monges, el Santa Isabel...
No, és que parlàvem de les monges, ara. Estàvem parlant de les monges, però dic no us poseu nerviosos perquè ja en qualsevol moment sabeu qui és la convidada d'avui.
Avui tenim un personatge molt important de Sant Cugat.
Sí, comencem,
l'endevinem...
Escolteu, escolteu. Avui tenim, assegut aquí amb nosaltres, a Converses Consentides, que no sé si ens deixarà conversar gaire, perquè és una persona, és una dona que parla, eh? Parla amb criteri, eh? I parla molt. Ella és la Mercè Buscallà.
Molt bé! Benvinguda, Mercè.
Benvinguda, Mercè, bon dia. Què tal, com estàs?
Molt bé. De Cal Buscallà.
Molt bé, sí, de Cal Buscallà. Molt bé i gràcies, però us heu excedit amb la presentació, eh? Una gran dona...
Ui, espera.
Espera,
que ara farà el panegir.
I el que no sigui una... El que no ho pensi així, que ens truqui ara mateix. Però segur que ningú truca dient que no ets una gran dona perquè no li passi res després, saps? Molt bé, Roger,
sí,
explica'ns qui és la Mercè.
La Mercè, ja la deveu conèixer molts santcugatencs i santcugatenques, potser els que sou una mica més grans, potser els que sou tan joves, potser no tants, però els vostres pares us en poden parlar d'ella. Una persona que està molt vinculada al poble a través del món de l'associacionisme, està en moltes entitats, està posada en temes de Parkinson, de la com a entitat... El Club Muntanyenc no hi està posada, però hi ha participat en moltes ocasions. És una persona col·laborativa, per exemple, també amb una altra associació que es diu Arrels. Casa seva venen del món de la pagesia, venien verdura de l'hort, d'aquella que tant ens agrada, que ara en diem ecològica. Sí. Mare de Déu.
Quilòmetre zero, com si caminés la verdura.
I tenien la botiga al carrer Gorina. I la gent del
poble... Espera, quin és el carrer? Ara el carrer...
Serré Gorina, darrere del Santiago Rossinyol.
Ah, sí.
Al costat dels quatre cantons.
Sí.
Una botiga, per cert.
El Magí Bertolot. El Magí Bertolot.
Una botiga es deia El Celler, eh?
Sí, ara.
Escolta, que es menjava... El Celler es menjava d'allò més bé. I aquí ho deixa.
Sí.
Pensa, un rodolí.
Sí. Bé, doncs els que heu pujat, heu crescut, doncs menjant verdura sana i de proximitat, això ara és molt modern, abans no es deia així, oi que no, Mercè? Doncs en moltes ocasions segur que era d'aquí mateix. I també molt arrelat, perquè el seu pare estava molt vinculat a la cooperativa. Era el centre de producció de vi, de raïm...
És que, si em permeteu...
Del nostre poble. Endavant, Mercè.
Ara que ja toca la presentació...
No, és que a Sant Cugat hi havia molta vinya. Una vinya, no era un vi d'una qualitat superior.
És que la filoxera se la va patejar tota, no?
Però clar, llavors doncs, no era rentable, la cooperativa funcionava molt bé en aquella època, quan jo vaig néixer, i la cooperativa pujava, collien molt vi, i al setembre hi havia un mogut allà, que bueno...
I es feia un vi autòcton aquí?
Sí, el que passa és que no era un gran vi, era un vi que tenia poc grau, i era un vi d'un lloc humit una mica, no tenia massa... Però segons el meu pare deia que era un vi que es podia fer copatge amb tots, perquè lligava amb tots. Això em feia gràcia.
Tota aquesta part d'aquí darrere del Coll fa baixa,
sí, tot eren vinyes, i fins a Cerdanyola nosaltres teníem un terreny llogat a Can Fatxó dels Hurons. I que davant de... Ara hi ha el Set Vol. Sí. I el meu pare el va deixar sense cap negociat, el va deixar. I van posar el Set Vol i llavors doncs eren vinyes. Després hi havia hort, a Can Calders hi havia molt hort, tot aquell de la Torre Blanca al voltant també. I llavors això que deia de verdura ecològica era verdura de l'hort. Sí, i era bo.
Ni quilòmetre, sana. Ni quilòmetre zero.
No,
ni,
verdura de l'hort.
No sé què,
perquè el teu pare era pagès?
Sí, el meu pare era pagès.
Vivia de la pagesia?
Sí, vivíem justet, però de la pagesia.
De la pagesia.
Va veure, el meu pare era pagès d'afició, de convicció i d'ànima. Perquè era un pagès.
M'agrada això, eh?
Arrelat a la
terra. Afició, convicció i ànima.
Sí, sí, és
molt ben definit, això, eh?
Sí, no, és que és veritat, el meu pare.
Autèntic, un pagès autèntic i genuí.
Tenim un retrat d'ell... que li va fer una filla d'una cosina meva amb un xapo aquí a l'ombro, i, és, i aquell retrat és l'emblema del meu pare, vull dir, era pagès. Sí.
I a més, clar, tot el consum que teníeu, evidentment, clar, sortia d'allà, per sí, tant, escolta, sí, sí, era
no, el consum pròpia, nosaltres, a la postguerra, gana no en vam passar mai, perquè patates i cols i bròquils i mongetes...
Perquè el teu pare ve aquí i ja és fill d'aquí,
sí,
o venia
sí,
de fora?
Sí, nosaltres, a Cal Buscallà, carrer Santiago Rossinyol, sí, tinc documents del 1670.
Imagina't.
I ja hi havia Buscallà.
Això és 1670.
El que passa és que hi va haver, no van ser unes famílies de molts fills, mm, i nois no gaires, i el cognom no ha seguit ser gran. Vull dir, però, sí, sí, del
1670. La pubilla i el pagès, que deien.
Sí.
De quin any has dit?
De quin 1600.
Any? 1670.
1670, d'un
lloc. I inicialment la botiga de què era? També era...
No, la del carrer Santiago Rossinyol. Sí. No, no era botiga. Llavors permetien que venguessis, que en deien, doncs, el productor, el consumidor. Vull dir, sí. I podies vendre, doncs, la teva...
Les coses del camp.
Sí, sí.
Però això...
A veure, és que ara no em surt en català, el que...
Diu en castellà.
Tu et pots dir en
sí,
castellà.
El que cosechaves, perquè ara eren tempos d'aquellos que hablàvamos
sí, sí,
així.
Sí, sí, no, està bé, està bé.
Llauraves.
Aquesta és la gràcia que tenia, que podem dir-ho en castellà català.
Del cosechador al consumidor, i es clar, podia vendre...
Que llauraves...
Que, que això, de fet, aquí Sant Cugat, fins no fa massa anys, hi havia en botí. Sí. Sí. Els baixos de les cases, sí, o alguna aquí, sí, aquí
més
darrere. Hi havia gent
que ho feia. Aquí a Cal Temerari hi ha un espai, no?
Sí,
exacte. Més amunt de casa vostra n'hi havia una persona que venia fruit secs, ai, perdó, fruit secs.
La Marina,
la
sí.
Marina,
però
que
aquesta no
venia...
collia res, no, aquesta,
però venia, aquesta
venia.
Però venia granel,
mongetes, sí,
cigrons...
Un saludo a la Marina, si ens estàs
escoltant. L'altre dia la vaig anar a veure, que vaig, sí, li vam dir si volia sí, venir, no? Però em va dir que no estava per aquesta història. La vaig anar a veure, sí, sí. Estava...
Doncs sí, sí. No, doncs... hi havia, a cada casa venia la seva verdura. Sí, 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 i estava sí, sí, bé, llavors sortia econòmic i era bona i acabava d'acollir.
I algú d'aquí a Sant Cugat que va començar així, per exemple, recordo amb el cap al carrer Vall d'Orets, abans de l'escola aquella que hi ha en cantonada al carrer Rosselló, mm, allà hi havia una botiga, que la Carme, no sé si es deia Carme, sí, una botiga que també tenia els baixos al costat de l'entrada, doncs, quatre tenia caixetes allà i tal, i ara, escolta, has muntat allà un tinglado, vull dir que, sí, que això sí, fins no fa massa anys...
Encara es feia
aquí a Sant Cugat.
L'última que jo he conegut, que encara venien del seu hort, però que no era aquí, em sembla que tenien un terreny a Lleida, era aquí al carrer Sabadell, fa pocs anys, 3 o 4, encara venia pomes, aquestes venien més fruita
que verdura.
Però tenien coses, perquè tenien un terreny a Lleida i el portaven cap aquí. Són els últims que jo...
Què recordes de la teva infantesa d'aquell temps en què els teus pares treballaven al camp i, per tant, Sant Cugat devia ser molt diferent, no?
Oh, i tant, que era diferent. A veure, per començar... Bueno, jo recordo... A veure, jo recordo una vida molt austera, sincerament, perquè jo vaig néixer el 45, que va de la guerra. Clar, era molt auster, molt dureta, perquè les cases no tenien cap cosa agradable, fred...
Cap comoditat.
No sé,
sí, cap comoditat.
Però, bueno, feliç. Jo he sigut sempre molt feliç. Vull dir, era molt alegre, m'ho passava bé amb tot, m'ho segueixo passant bé amb tot, aquí avui m'ho passo bé.
Jo crec que ho portes a la sang, això, sí, vull dir que et ve de joveneta.
Sempre tens un somriure a la boca.
Sempre, sempre.
No, vull dir bé, però clar, era una vida doncs, que diners no n'hi havien, no podies demanar res extra, necessitat no n'hem passat mai, perquè, com dic, teníem prou alimentació bé, però res més, res més. I us diré una cosa, jo això...
Però els terrenys que teníeu els havíeu comprat?
No, n'hi havia que eren
propis,
bueno, eren heredats dels avis, llavors hi havia això
del 1600.
Sí, que hi havia doncs l'hereu, que es quedava amb el terreny, havia de pagar en els seus germans, m'imagino que poc en aquella època, però clar, com que no n'hi havia, el poc era molt, i llavors l'hereu tenia necessitat.
Anaves a dir una cosa, diu, però us explicaré quan sí, parlaves del tema de la necessitat.
Sí, necessitats. De les necessitats. Jo anava a l'escola Esqueta,
amb
la Montserrat, sí, que és, era una mestra entranyable per mi. Sí. Llavors aquesta feien, bueno, venien uns inspectors, no sé si eren de la Falange o no sé d'on, i es havia de fer un gimnàs, no? I es havia de parlar en castellà. Clar, l'Esqueta era basc, ella era catalana, i ens deixaven parlar en català. Però el dia que havia de venir el senyor inspector, ens feien fer un assaig.
Parlar en castellà.
Per parlar en castellà. A veure,
que deuríem poder cada catalanada que no vegi, eh?
Castellano, por favor.
Sí, i llavors, quan aquell senyor marxava,
buenos días, senyor.
Parlar en català. I jo me'n recordo que la gimnàsia, fixa't tu, i sembla mentida, havien de dur unes bambes, llavors eren bambes, no?
Sí, sí.
I jo no me les podien comprar, no sé per quin motiu, si una falta d'organització econòmica o és que no n'hi havia realment, no ho sé. I jo no podia fer gimnàs perquè anava amb sabata normal. I quan ara ho rumies, penses, és inadmissible, perquè... Però llavors només hi havia Cal Soler i Cal Manà, que venien sí, sí, sabates.
Però és que les bambes en aquell moment eren un cares, luxe.
No, i que a més sí, era una situació...
Clar.
Que l'economia, clar, a casa vostra teníeu...
Teníem terrenys.
Teníeu patrimoni, però
exacte,
no teníeu diners.
No, i després la base, que era el menjar, sí, estava cobert, sí, que jo crec que és una de les
la
coses
base,
més importants.
Sí,
i a partir d'aquí, escolta, si després pots, fas, i si no pots, no fas. Però quan
hi havia un avi...
Quines èpoques...
L'avi malalt, el meu germà va estar molt malalt de petit, havien de comprar la penicilina amb pisos a Barcelona, així, clar.
Sí,
i era molt cara, sí, era penicilina, llavors sí, havia d'anar a comprar. Doncs...
Sí, suposo que devien ser èpoques que...
Molt dures.
Que devien ser dures pels pares, sí, perquè clar, la canalla quan som més petits sí, no te n'adones tant,
no, no
te'n recordes.
No.
O...
Jo deia, mira, no puc fer gimnàsia perquè no tinc...
Però clar, pels pares hauria de ser dur, que
no
a part de la situació, que el nano no pogués, o la nena no pogués fer gimnàs perquè, sí, i que a sobre encara l'assenyalessin, no? Perquè no podia... Sí. Per tant...
Bueno,
però vaja, segur...
Et dic una cosa, tampoc s'assenyalava tant, perquè que
no,
cadascú
no,
tenia
que es fa més
les
ara,
seves
ara
necessitats.
Assenyala més,
ara assenyala més.
I si s'assenyalaven, a mi m'era igual. Eh? Clar, dir, tampoc,
de tota manera, aquella època segurament que tenia una cosa bona, i és que podies sortir al carrer sense perill de cap cotxe ni que t'atropellessin,
no, passava...
i que jugaves pel carrer, perquè
sí,
el carrer Santa Rosa
sí,
i Naldori és autèntic en aquell moment.
No estava faltat.
Enduquinat. Però el carrer Santiago Rossinyol tenia un desavantatge per jugar al carrer. Jo al carrer hi vaig jugar molt poc. Hi passaven els carros, alguna moto, que ja hi havia motos llavors, i bicicletes.
Clar, si
hi havia
un carro, un... també déu-n'hi-do.
Hi havia un mogut. I clar, el carrer era molt estret.
Era un carrer de
hi havia unes cases que entraven, unes que sortien, les més noves doncs, ja havien fet una línia més cap dintre per deixar amplitud al carrer, i les més velles, com a casa meva, sortíem cap al carrer. Llavors, esclar, la que sortia havia una cera estreta i havien d'anar amb cuidado de que no...
Però per l'altra banda teníeu la plaça Magí Bertralot...
Sí,
no?
Sí, allà... No, llavors era... Bueno, com es deia? Un altre nom.
Té un altre nom,
no,
sí, sí.
Però no estava arreglada, aquella plaça no estava arreglada. Hi havia un hort...
Però si deuria, no estar, deuria estar més tranquil,
sí,
aquella zona.
No, els quatre cantons. Jo els podia anar als quatre cantons.
Clar.
Però clar, tampoc jugàvem. Com que érem tant al centre, no jugàvem tant al carrer.
I després la botiga aquesta del pa del forn, la pastisseria, el Cal Buscallà, no fèieu?
No,
no fèieu pa, no.
No, era l'Alegret aquella.
L'Alegret, al costat de casa meva hi havia
l'Alegret. Al costat de casa meva hi havia
l'Alegret.
I el Joan.
Caixet, sí, que també vam fer 100 anys, però ja havien tancat, em sembla.
Això mateix.
Però que l'Alegret era més endintre.
I tu vas fer la botiga aquella de la festa, també?
La festa a casa meva, la festa la vam fer a casa meva. I
ara continua la festa.
La festa continua al darrere, al carrer Gorina.
Sona bé, això?
Sí.
La festa continua al darrere.
Ai, ai. Escolta, i quina és festa?
Enteneu-ho bé, això, eh?
Quin tipus de festa estem parlant?
Hi ha una botiga que es deia la festa al carrer Santiago Rossinyol.
Es diu, no?
Es diu, però estava... I ara la festa, que és el nom de la botiga, continua al darrere.
Ah, però va estar davant, va estar al carrer Santiago.
I tant, 10 anys, quasi, sí. Però llavors... Quan es van fer unes obres, doncs la vam traslladar al darrere. I ara la porta una noia que havia estat de dependenta, i per cert la porta molt bé, i té coses igual com teníem i tot. Però, esclar, no és tan vista. Està allà, al costat dels quatre cantons.
O sigui que ara les festes les fa ella, diguéssim.
Exacte. Sí, sí, ara jo tant festa sí, ja no tant.
Parla'ns una miqueta de com vivíeu les tradicions, les festes, Festa Major, Sant Medí, sí, totes bueno, aquestes festes...
Molt bé, a veure, jo crec que l'important d'aquell moment eren, hi havia unes fires, que per cert venien tots els aparells per anar a collir el raïm, els falsons, sí. No sé si els
la
coneixeu.
La fira de setembre. És,
sí, la fira de setembre era per collir els raïms, i la fira de maig era per la segada, per tot lo del blat i tot això.
L'abans i llavors, el després, sí.
Aquestes fires eren una mica importants a Sant Cugat, però que llavors, per exemple, jo me'n recordo haver anat amb el meu pare a una fira a Sabadell, la fira de setembre, sí. I anaven a comprar doncs, coses que no passessin perquè no hi havia cotxes. I això que dèiem de l'austeritat, anàvem a la fira, però no podies demanar ni pujar els cavallitos, ni siquiera un xupa-xup, que no n'hi havia llavors, ni un caramel, perquè anàvem a comprar això i deixaven anar, per favor.
I aquí on es feien les files? Feien aquí,
aquí a la plaça de l'Eglésia. No? Llavors la Festa Major, la Festa Major era molt important, però clar, penseu una cosa, jo vaig néixer a la postguerra i aquestes festes majors catalanes tradicionals van quedar molt anul·lades. Bueno, era una moltes, cosa una sí, mica light. Sí, sí. No deixaven fer segons què. Clar, bé, perquè anys enrere amb la República, aquí el parc, segons jo sentia, al costat de l'Eglésia hi havia molt, sí, molta moguda. Sí, sí. Jo crec que llavors el que va quedar més, que jo recordo més bé de la meva època, era el Sant Medí.
Escolteu-me, perdoneu, però sap greu haver-te de tallar, no. Mercè, però és que hem d'acabar.
Què diu?
Hem d'acabar, no, perquè la ràdio comença i acaba.
Jo ja ho heu dit, que raonava molt, eh?
No, i em sap greu, perquè...
Haurem d'allargar aquest programa, però
prefereixo tallar, que estàvem parlant de la festa i de les festes, i per tant, acabem el programa avui amb la Mercè Buscallà parlant de festa, que jo crec que és important. Mercè, moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant. I vosaltres dos, Roger i Alba, fins una altra, i el so en Josep Maria Casas, i nosaltres fins la setmana que ve, i aquí us deixem. Adéu-siau, sigueu feliços.
Moltes gràcies.
A tu, Mercè.
A tu, Mercè, adéu. I bona festa.